No ens enganyarem, hi ha dies que quan un es mira la pauta del programa ja veu que hi ha determinats noms que coincideixen i ja se n'adona que no serà fàcil, tot i que difícil no ha estat. Però vaja, ha estat intens, com a mínim ha estat intens aquesta primera hora del nostre temps de ràdio, aquesta tertúlia, que ara va en altres direccions. I la que arriba en aquest instant és una cosa molt interessant, molt interessant. El tema del català se n'ha parlat tantes vegades i se n'ha parlat tantes vegades com a enfrontament polític que avui volem sortir-nos de l'enfrontament polític. Li estava justament comentant a la persona que ens acompanya ara mateix, Roger Serra, director general de la Fundació Puncat. Què tal, Roger? Bona tarda.
Bona tarda,
molt bé. I benvingut al programa. Apropa't una miqueta més al micròfon, que volem escoltar-te bé, no? Que més enllà del que és la utilització política del català, el català és la llengua de tots i de totes, i que ens preocupa profundament a tots i a totes, i que tingui un bon estat de salut, això ens convé a tots, no?
Jo penso que sí, més enllà de condicions polítiques i preferències polítiques, el català és un patrimoni, no?, de tots els catalans que hem de cuidar entre tots, i per tant, doncs, està bé que tots hi puguem sumar i que tots hi podem participar i fer-ho més gran.
Ho dèiem, justament aquesta qüestió de la connotació política, per saben vostès que cada vegada que es parla el català es pel tema el 25%, i que aquí s'enfronta uns i altres. Nosaltres no anem a parlar d'això, que ja ho hem fet molt, i segurament ho haurem de tornar a fer en algun moment, sinó el que ens ha cridat l'atenció és l'ús del català a les xarxes, perquè aquí sí que estem davant una qüestió tant, entre cometes, democràtica, com aquella decisió que cadascú decideix fer a casa. I en aquest sentit, Roger, com surt parat el català?
Doncs depèn de com es miri. És veritat que les xifres ens diuen que anem baixant, però també és cert, doncs, que tenim molta més presència del català a moltes xarxes que a vegades a segons quins carrers dels nostres pobles i ciutats. Per tant, depèn de com es miri, podem ser optimistes o podem només veure el got mig ple, mig buit. Per tant, jo m'agrada veure també la part optimista, és a dir, penso que les xarxes i el món digital donen moltes noves oportunitats, nous espais, noves maneres d'interaccionar, i on el català, de moment, i és ben present, tenim molta més presència online i al món d'internet i a les xarxes que altres llengües amb un nivell de parlant similar. Per tant, depèn de com es miri, pot ser una notícia optimista al nivell de català.
M'agrada, li recordo que el programa es diu Tot anirà bé, és a dir, que a nosaltres ens agrada l'optimisme. El que ve és que sí que hi ha una cosa que jo penso, segurament l'usuari de les xarxes, sobretot la gent jove, a la gent jove li agrada tenir quants més followers o seguidors millor, i és evident que l'ús del castellà en aquest cas li possibilita augmentar més que no pas el català el nombre de seguidors, no?
És ben cert. De fet, un estudi recent, no, de la Universitat de Barcelona comentava que el 80% dels youtubers de Catalunya, quan obren un canal a YouTube, el fan en castellà, i el principal motiu és per tenir més audiència. Clar. Les dades són les dades i això és bastant innegable. El que passa també és que no és només el volum d'audiència, sinó que també tens molta més competència en castellà. Per tant, a vegades fer-ho en català, tot i que el públic objectiu pugui ser menys, és un públic més significatiu, més fidel, i on potser doncs, pots trobar més fàcilment un espai per tu que fer-ho en castellà, que hi ha molta més competència, és molt més salvatge la competència, hi ha molta més diversitat de projectes. Per tant, és cert que la majoria opten per aquest camí, però penso que hi ha molt camí per recórrer també pel català a YouTube i altres plataformes.
Em resulta interessant el públic del català.
Sí.
Com és el públic del català?
Doncs és el públic que tenim a tot arreu. És a dir, el públic del català és el públic que consumeix les xarxes. Si el contingut és interessant i la gent entén el català,
per
tindràs
dic,
públic.
No? És dir, no?
Sí, sí. El que passa és que sí que és cert, no?, que doncs, les mètriques i està molt més mesurat, no?, l'èxit i les mètriques a YouTube o a les noves plataformes, i per tant tots els youtubers pensen, ostres, si tinc un públic objectiu de 500 milions de parlants, és més fàcil que tingui més likes, tingui més presència, etc. No? Per tant, puc entendre aquest argument, però per altra banda també diré, quants youtubers de Catalunya triomfen en castellà i quants en català? No? Vull dir, què és més fàcil triomfar si ets de Catalunya, en català o en castellà? La cosa no estaria tan clara, penso jo.
Segurament és aquest tipus de raonaments els que hem de fer de cara a fer el català atractiu com a eina per triomfar a les xarxes, perquè me l'imagino vostè com a màxim responsable d'aquesta plataforma, de Fundació.cat, I com es fa això? És a dir, com li dius a la gent que en lloc de parlar en castellà parli en català? Com li fas atractiu el tema? No?
Jo crec que és difícil, sens dubte és difícil. Jo penso que explicant i posant casos d'èxits, com tenim, en tenim moltíssims exemples, jo crec que avui parlarem amb uns quants d'ells. Mm-hmm. Per tant, fent visibilitzant els casos d'èxit, permetrem que caiguin alguns dels tabús aquests de que no es poden fer o no pots guanyar la vida a YouTube si parles en català, etc. I per altra banda, doncs, des de les institucions, des de la Generalitat, des d'institucions com la Fundació.cat, també podem ajudar impulsant projectes de continguts i de noves plataformes, de continguts per a noves plataformes en català, etc. Per tant, és una suma de petits esforços, de conscienciació, de visibilització, d'impuls, i penso que ens en sortirem.
Seguríssim. A mi m'ha cridat molt l'atenció una cosa, quan parlàvem de la implantació del català, ja no només a nivell de les xarxes, també dels llocs web, no? És una dada que segurament vostè en sap molt més que jo, no? El 82,4% de les pàgines web que tenen algun tipus de contingut en català tenen errors lingüístics greus i un 42,9% diferencien entre català i valencià. Deixi'm que li digui, no sé què m'amoïna més.
Sí, sí.
Si una cosa o l'altra, sincerament, no?
Sí, sí, cert, no? Una de les coses que semblava que la unitat de la llengua, no? Semblava que a internet es podria solucionar fàcilment i no,
i no.
Reproduïm errors. També reproduïm errors, però també tenim altra... Insisteixo en una manera també més positiva de veure, no? O sigui, podem dir, ostres, encara quantes webs no tenim en català. Mira, ja posaré un exemple. De les webs oficials de l'Estat espanyol, només l'1% tenen considerat el català. Però, en canvi, actualment és molt, hi ha moltíssims mitjans de comunicació a Catalunya que tenen webs en català. Per tant, actualment és molt més fàcil consumir mitjans de comunicació en català a través de les xarxes socials que fa 20 anys que no teníem aquestes plataformes. Per tant, guanyem per alguna banda, perdem el cara, o encara no estem prou evolucionats per alguna altra, però el que sí que tinc molt clar és que, més enllà dels percentatges, l'opció i la riquesa de continguts en català, gràcies a internet, ha augmentat. Per tant, si tu el que vols és consumir continguts en català, ara ho tens molt millor que fa 20 anys.
Sobretot perquè hi ha gent molt bona també fent continguts en català en aquests moments, i alguns amb molts seguidors i seguidores, lògicament. Ens acompanya una persona que vostès el coneixen absolutament, Long Li Xu, eh? Com estàs, Long? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres i per explicar-nos una mica el perquè de la teva decisió, no? Estàvem comentant ara fa un moment amb el director general de la Fundació.cat que per una persona que el que vol és triomfar i tenir quants més seguidors millor, és bastant fàcil pensar que molts aposten pel castellà en lloc de pel català. Per què has optat tu pel català?
Sí, mira, jo ara farà 6 anys que sóc creador de contingut a les xarxes socials. I quan jo vaig començar tenia 16 anys. Per tant, no era conscient, potser, d'aquesta qüestió lingüística, no? Vaig començar fent contingut en català perquè si parlo català amb els meus amics, si parlo català a l'escola, si parlo català entre els meus germans, perquè quan vaig a les xarxes socials m'he de canviar al castellà, no?
Clar.
I per mi no era una qüestió de decisió, simplement és la llengua amb la que jo em sento més còmode parlant, per tant parlo català. Què passa? Que a mesura que he anat creixent, i suposo que pel fet de ser Girona també influencia molt, i quan vaig anar a Barcelona me'n vaig adonar que la decisió que havia pres potser 2 anys anterior tenia una importància molt més gran de la que jo em pensava, no? Que podem arribar a crear que podem arribar a crear referents pels joves creant contingut en català és una cosa superimportant, perquè, com bé heu dit, la gent parla català amb els seus amics, parla català a classe, parla català amb la seva família, però després, quan passa a les xarxes socials, canvia al castellà perquè, com que també absorbeix la comunitat latinoamericana, doncs és la facilitat, no?, la capacitat d'expandir-se, no?, de tenir més números i tal, és molt més gran si ho fas en castellà. Però és que, clar, no té sentit, si parles català en tots els àmbits de la teva vida, de cop canviar al castellà per fama.
Clar. Parlant de fama, m'imagino que haver estat l'últim presentador d'Eufòria a TV3 també ha incrementat el teu nombre de seguidors de manera potent, no?
Sí, la veritat és que s'ha notat molt, i més com que Eufòria també ha aconseguit una cosa que com bé explicàveu, avui en dia consumir continguts en català és molt més fàcil que mai. Eufòria ha demostrat que els joves no ens allunyàvem de la tele perquè volíem, sinó perquè la tele no ens oferia res pels joves. I aquesta és una qüestió bastant important, perquè els joves han despertat, hem omplert dos Sant Jordis amb 17.000 persones en cada concert, i és una bogeria això aconseguit. I veus que era molt generacional, per tant, veig que aquestes cares noves, aquests seguidors nous que em comencen a seguir, doncs, gràcies a Eufòria, doncs, tenen edats molt diverses, des de gent amb fills fins a nens que ara comencen a testejar les xarxes socials.
Deixem, això ens portaria una altra conversa molt diferent, Long, però jo crec que tu també fas tele des de les teves xarxes, és a dir, que segurament el concepte de la tele ha evolucionat. Jo no em crec que els nanos joves no tinguin una oferta televisiva, el que sí penso és que sovint no se'ls ofereix a través de la televisió, de l'aparell que tenim com a televisió a casa. Però això és, disculpa, una teoria molt particular meva, en la que entenc que el concepte de veure la televisió ja no és seure al sofà que donin contingut, sinó que hi ha una interacció absoluta entre l'emissor i el receptor i fins i tot amb el zàping, no? Que el fem molt més ràpidament. No sé què pensa, Roger, sobre
sí,
tot això.
Sí, sens dubte, una de les grans apostes que ha fet Eufòria i dels grans èxits és aquesta vinculació, no?, entre el món digital i el món més, de continguts més tradicionals com és la televisió, que tot al final s'acaba barrejant, però sens dubte que aquesta visibilitat, aquesta visualització, aquesta normalització dels continguts de noves plataformes i de nou, de creació d'un nou star system, no?, com diuen, d'unes noves estrelles, d'uns nous referents en català i a les noves plataformes, sens dubte és un encert fantàstic.
Introduïm una tercera persona a aquesta conversa, Albert Roig. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. TikToker. M'agrada molt el tema TikToker, no? És perquè és com ser el més modern de tots els moderns ara mateix, no?
Sí, bueno, jo vinc també del món del teatre i el començar TikTok per mi va ser un descobriment, vull dir, no sabia on em ficava.
I amb què, on et vas ficar? Explica'ns una mica l'experiència.
Home, va ser molt curiós, perquè durant la quarantena, quan molta gent va començar, no, amb TikTok, jo vaig decidir, doncs, obrir-me una compte i començar a fer vídeos, i realment va ser com tot un descobriment, perquè tot el que no estava fent de teatre en aquell moment, doncs, entre cometes, podia crear personatges o fer vídeos amb una mica d'humor, no?, a dins d'aquesta aplicació. I era com una vàlvula també d'escapament en aquell moment.
Mm-hmm. Per què en català, Albert? No és una qüestió, eh? És que avui justament ens estem queixant de que hi ha poc català a les xarxes, ja. No? El fet de que tu decideixis utilitzar el català i no el castellà, per què és?
Doncs mira, jo vaig començar en castellà, curiosament, perquè veia els vídeos de l'Iker Montero i és amic conegut del món del teatre, no? I vaig dir, escolta, doncs començo en castellà. I em vaig adonar que no pensava igual i que no era la meva llengua. Aleshores, orgànicament vaig seguir fent contingut en català, no? De cop i volta vaig dir, ostres, és que em sento molt més còmode, és la meva llengua, i a partir d'allà em va començar a sortir com tota gent que feia contingut en català, no? Un cop vaig començar i va ser com, és que si m'expreso millor així, per què ho he de fer en castellà o en una altra llengua, si amb aquesta és amb la que em sento còmode, no?
Però fixa't que ara fa una estona el director general de la Fundació.cat ens explicava, corregeixi'm si m'equivoco, perquè que més del 80% de la gent que obre un compte, una xarxa social, un canal de YouTube, ho fa en castellà justament perquè té un major mercat, no? Com creus que ho hauríem de fer perquè el català fos, això també li preguntarem a Long Lishue, no? Perquè sigui més atractiu de cara a l'utilització per part de la gent jove.
Jo crec que el català ja és atractiu, no? Vull dir, a nivell d'idioma sí que hi ha coses que potser se'ns queden a la gent més jove. Jo no soc potser tan jove com els joves d'ara, no? Aleshores, hi ha coses que a mi ja em sonen una mica grans o em queden una mica grans. Aleshores, suposo que per acostar-te als joves l'únic que has de fer és poder-t'hi, jo crec, acostar o fer que perquè sigui atractiu, per exemple, amb el cas d'Eufòria i que han fet també contingut de tuits i de tot aquest món, crec que és obrir-se, aquest món és anar cap al tuit, és anar cap al TikTok, no? I a partir d'allà jo crec que seran maneres de convertir també el català en una cosa atractiva, perquè al final la gent que ho fa en castellà han començat en castellà i han seguit en castellà i a la gent li ha semblat atractiu perquè estaven a les xarxes pel que sigui, no? Aleshores jo crec que el català simplement el que ha de fer és estar i ser, i aleshores la gent jove també, si li demostres que aquella llengua és vàlida igual que les altres, la faran servir. Si li dius, no, és que aquí utilitzem paraules superelevades i super d'això, potser pues, no ho sé.
Clar.
No sé tampoc la fórmula, eh? Suposo que és anar una mica acostar-nos, no, a tot aquesta gent perquè no ho deixin d'utilitzar-lo.
Clar. Lon, què en penses?
Sí, jo crec que ara els joves... la cosa està en construir nous referents i, com bé dèieu, Eufòria és una cosa que ho ha aconseguit molt bé. Però, clar, la gent acaba a l'escola, obren entreteniment, que, com heu dit, ara la tele, bueno, és un concepte molt, molt ampli i molt divers, que tot, diguéssim, entreteniment general a les xarxes, no? Obres al Twitch i totes les persones que estan en el top, no? Les persones que han tingut més èxit són castellanoparlants, encara que alguns d'ells siguin catalans. Mires Àngela Mármol, és una noia d'aquí Girona, de Quart, veus Laura Play, una persona de Badalona. Són molta gent que són catalanoparlants, però les xarxes han triomfat en el castellà. Jo crec que amb aquests referents creats, amb gent que, per exemple, fins i tot se'n va a Andorra, llueix els seus cotxes, llueix la seva vida, presumeix molt de tot el que han aconseguit, del seu èxit, fa que la gent tingui també aquesta ambició, no? Òbviament parlo ja d'una part, no dic que sigui el principal responsable, però, uh-huh. però crec que sí que influeix de forma en el subconscient de la gent. Clar, què passa amb Eufòria? Crees nous referents i ja veus la gent jugant al pati a ser personatges d'Eufòria.
Yeah.
Per tant, crear referents és molt important i la llengua que parlin aquests referents també és molt important. Jo me'n recordo que la meva parella era professora de voleibol i un dia arribava a classe i nenes de 8 anys estaven fent la coreografia de la Laura, de la cançó de folk. I és que és l'exemple més clar. Si nosaltres els hi posem referents davant dels nens, gent que els nens admirin o el que sigui, doncs parlaran la llengua que parlin, perquè els nens al final acaben imitant allò que admiren, no?
Clar, només tinc una darrera pregunta per tu, però ja és una pregunta de senyor gran, que hi ha alguna cosa que se li escapa, Long, eh? Espero que ho entenguis, perquè veig que a Instagram tens 35.500 seguidors, molts seguidors, però a YouTube tens més d'un milió de seguidors, i en canvi fa molt de temps que no publiques a YouTube. Com s'entén això?
A YouTube? TikTok, voldràs dir jo...
TikTok, m'ho han passat malament, en tot cas.
No, però al TikTok tinc 150.000 i a YouTube tinc 1.000 i poc.
Ah, aleshores és que m'ha passat malament la dada. Aleshores, no sóc un senyor gran, sinó sóc un senyor desinformat. Long Li Xue, ha estat un plaer. Albert Roig, moltíssimes gràcies als dos per estar avui amb nosaltres.
Gràcies.
Adéu, bona tarda. És interessantíssim, no?
Molt.
Com es mou tot plegat i, efectivament, com quan trobes un argument que enganxa, aleshores tot es fa de manera molt més natural, no?
És que ells ja ho han començat a apuntar, però aquí una de les variables clau és la qualitat del contingut.
Clar.
Sigui en català, sigui en castellà. Si
és
tu
igual.
Fas contingut amb qualitat en català, és la clau, no? Llavors, per això nosaltres des de la Fundació.cat, per exemple, és una de les coses que ens agradaria impulsar, que hi hagi no només més contingut, sinó contingut de qualitat, perquè així podem crear continguts de referència, etc. Com, per exemple, en projectes com La Fera, no? Que és un projecte que va impulsar la qualitat d'aquests projectes a professionalitzar-los, ajudar-los a créixer, no? a ser referents i a crear una indústria que encara està emergent, que encara té moltes deficiències i un bon repte, però que es a poc a poc va madurant.
Justament li volia preguntar per aquesta iniciativa, que em sembla interessantíssima, no? Perquè efectivament es tracta de potenciar tot aquest mercat del que estem parlant. Un creador que ens estigui escoltant, que tingui una iniciativa, que vulgui tirar endavant, no sé, un canal de YouTube, un canal de TikTok, no sé, una d'aquestes coses, com ho fa? Els truca a vostès? Es posa en marxa? Com funciona?
Jo no soc creador, per tant, no, ja m'agradaria, perquè em vejo molt i penso que és molt difícil el que fan. Jo el primer consell que els faria és comença, perquè un dels avantatges que tenim és que els nous formats ens permeten, doncs, amb pocs recursos, amb molt pocs recursos, començar projectes molt interessants. És a dir, no els projectes que tenen més recursos són els que acaben funcionant millor, a diferència de moltes altres indústries culturals. Per tant, els costos d'entrada són molt baixos, però comença. I a partir d'aquí, doncs, sí, busca col·laboracions, amb qui pots col·laborar, de qui pots aprendre, i esperem que, doncs, una eina com La Fera pugui ajudar també també, a més, en tots aquests nous referents de la comunicació, les noves plataformes, doncs això, a créixer, professionalitzar-se, etc. Però el meu consell principal seria: aprofita que els costos d'entrada són baixos, comença, busca el teu nicho, prova coses, has parlat d'un tema, no han acabat de funcionar, prova un altre, busca quin és el teu espai, tens aquest avantatge, és fàcil fer contingut i si tu treballes pots trobar un lloc.
Deixi'm preguntar-li per una altra cosa, que el Puntcat. Sí. El Puntcat funciona meravellosament bé, no?
El Puntcat funciona molt bé, sí.
I s'entén, perquè a més he llegit que de cada 10 persones que en un moment donat tenen aquest registre, 8 el renoven.
Exactament, tenim un índex de renovació del 85%. El Puntcat, recordem que va ser el primer registre cultural a internet, el primer domini cultural a internet, ara ja fa 16 anys, per tant, som primers, ja som amb temps d'internet, com si diguéssim, nosaltres vam néixer a la primera era i estem a la tercera era, no? Per tant, som uns veterans d'internet, i el Puntcat segueix sent un referent, no només a Catalunya, on moltíssims mitjans i pàgines web de referència utilitzen el Puntcat, sinó també a nivell internacional, on som de llarg el domini lingüístic més important, amb més dominis, i per tant doncs, tenim una presència, un lideratge en aquest sentit a nivell internacional.
Fa poc més d'un any que va arribar a la direcció general de la Fundació Puntcat.
Menys d'un any.
Menys d'un any.
Sí.
Caram, doncs menys d'un any, encara m'ho posa millor. Quins són els seus grans objectius que li agradaria assolir?
Fer-nos encara més útils. Nosaltres, des de la Fundació Puntcat, a part de gestionar el domini, que som una fundació privada, per tant només tenim els diners que obtenim a través de la venda del Puntcat, i aquests diners els dediquem a la promoció del català a internet i a millorar l'experiència del català a internet. Per tant, en aquest sentit ens volem fer més útils que mai. Com? Doncs donant suport a iniciatives com la Fera, etc, de nous continguts, etc, però també doncs creant eines tan conegudes com el WeTransfer, per exemple. Doncs hem fet ara una versió en català que és el va.cat, no? I que doncs comença a tenir cert èxit.
Va.cat?
Va.cat.
No ho sabia. I de què va?
Serveix per enviar arxius...
Com el WeTransfer,
molt...
igual.
Exacte. Serveix per enviar arxius molt grans per internet, no? Que no et caben en el correu electrònic. Doncs, per exemple, és una de les que hem fet. També hem fet el ja.cat, que és per un escurçador de links, per quan no necessites compartir les xarxes, i estem valorant anar creant eines similars, de tal manera que l'usuari i que l'internauta que utilitza internet en català ens trobi útils i ens trobi amb diverses eines que poden ser-li interessants per a ell.
M'ha interessat molt això del va.cat, eh?
Ja ho...
Però no, ja m'ho miraré.
Ja us ho podeu mirar. Sí,
igual
sí.
De senzill que el WeTransfer. Un
gratuït.
Va allà, baixes... També gratuït?
Totalment gratuït.
Doncs aleshores haurem d'utilitzar el va.cat.
Home, i tant.
Es va.cat, sí, sí. No?
Va.cat, i així visualitzem més el català, sempre que ho compartim, etc. Les xarxes amb els amics, també un va.cat, etc. Comptes amb WeTransfer, també un va.cat.
Està molt bé, està molt bé. La veritat és que està molt bé. Escolti, molta sort, la veritat, molta sort, molts
moltes
èxits.
Gràcies, encantat.
I a seguir així, perquè efectivament ho dèiem al començament, no? És que el català és una cosa de tots. A vegades el problema és que ens acabem identificant el català, sigui per la banda que sigui, m'és igual, però amb qüestions que són polítiques, i en realitat, clar, el català el que és la llengua dels catalans i les catalanes.
És la nostra llengua normal.
La nostra riquesa, i és exacte. Fantàstic. Senyor Serra, un plaer, de veritat.
Igualment, moltes gràcies.
I bon estiu. Moltes igualment. Gràcies. Hem arribat a 4:45, estem tot just en l'equador del nostre programa. Fem una petita pausa, ja veig l'Eduardo de Vicente per el control, això significa que parlem de coses xules per fer en les properes hores. Una pausa, tornem ara mateix.